L'Audiència Nacional imputa tres delictes a Zapatero en la causa sobre el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Bon vespre, són les 7.
IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Aina Sureda.
Són els delictes d'organització criminal, tràfic d'influències i falsedat documental. El jutge considera que l'expresident del govern espanyol va donar instruccions per construir una societat a Dubai per cobrar el rescat de l'aerolínia i xifra en gairebé 2 milions d'euros els beneficis que presumptament hauria obtingut. Per això, el cita a declarar dia 2 de juny, després de 4 hores d'escorcolls a les oficines de l'exdirigent socialista a Madrid en un vídeo difós als mitjans de comunicació. Zapatero ha negat haver fet cap gestió relacionada amb el rescat de l'aerolínia.
Quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra.
Els socialistes denuncien una persecució judicial contra l'expresident mentre el PP demana explicacions a Pedro Sánchez i vots una moció de censura. Una notícia que ha irromput durant el ple del Parlament on la presidenta Marga Proens ha pronosticat que Zapatero no serà el darrer i que haurà més responsables polítics, diu, per aquest cas. Tot d'una ho ampliam es dimarts, dia 19 de maig, i un home de 70 anys ha estat detingut a Eivissa per amenaces a dos menors d'edat amb una arma de foc. Victòria Morell, bon vespre.
Bon vespre. Els fets van ocórrer a la via pública quan el sospitós els hauria apuntat amb la pistola sense cap discussió prèvia. A més d'amenaces greu, se l'ha acusat de tinença il·lícita d'armes, ja que no disposava de la llicència reglamentària pertinent per tenir.
Les festes de Sant Joan de Ciutadella disposaran enguany d'un dispositiu de seguretat de rècord.
Un total de 450 efectius, més de mig centenar que l'any passat, formaran el contingent de seguretat dels Jocs del Pla durant el capvespre de dia 24 de juny. La policia calcula que s'hi arribaran a concentrar fins a 150.000 persones. A la Junta de Seguretat reunida s'ha acordat reforçar més presència policial al punt de Ses Carotes, que l'any passat va ser conflictiu.
I els dos vaixells de la flotilla Global Summit en què viatgen un mallorquí i un menorquí han estat interceptats avui a hora baixa.
Es tracta del menorquí Lluís de Moner i el mallorquí Toni Riera. L'organització de la flotilla denuncia una vulneració dels drets humans per part de l'exèrcit d'Israel i asseguren que diversos vaixells han estat interceptats i algunes persones empresonades. Ho explica la portaveu de la flotilla a les Balears, Xis Capuig.
Fa més de 24 hores que han començat a interceptar vaixells i a empresonar persones. No sabem on són, no sabem on els se n'han duit.
Les embarcacions que duen ajuda humanitària a Gaza han estat interceptats a prop de 300 quilòmetres de la franja.
I el fill del fundador de Mango, Jonathan Andy, que ha pagat la fiança d'€1 milió i evita dormir a la presó després de ser detingut per la mort del seu pare el desembre del 2024 en caure per un barranc a Barcelona en estranyes circumstàncies. I en els esports, en futbol, setmana llarga i dura per tot el que envolta el Reial Mallorca, amb opcions mínimes, Xisco Ribas, d'aconseguir la permanència. Bon vespre.
Bon vespre. Els vermells han quedat gairebé sense opcions d'aconseguir la salvació a una jornada d'acabar la temporada i per intentar tapar el drama que es viu a dia d'avui a la plantilla, el club ha decidit apostar per l'hermetisme. Per primera vegada en tota la temporada, el Mallorca no ha fet públic el pla de feina setmanal. En bàsquet, Maria Espanya ha renovat l'azul marino de la Lliga Endesa i Juani Díez no continuarà la pròxima temporada com a entrenador del Palmer. I en tennis, Jaume Munar ha avançat als vuitens de final de l'ATP 250 de Ginebra després d'imposar-se per 6-0 i 6-3 a Basavaredi.
I pel que fa al temps, sapiguem si s'esperen canvis a curt termini. Dani Capó, bon vespre.
Bon vespre. No s'esperen grans canvis. En general seran dies molt tranquils, tret d'algunes boires que podem tenir a primeres hores, alguns intervals de núvols baixos, però en conjunt dominarà el sol. I atenció a les temperatures, perquè avui ja s'han arribat a fregar els 30 graus a punts d'interior de Mallorca. Diverses localitats han arribat a superar els 28 i en vista demà i en general tota aquesta setmana continuarem fregant o superant per poc els 30 graus. Per tant, donem un ambient ja pràcticament d'inicis d'estiu. Demà demà el vent bufarà fluix, ho farà de gregal, i per tant això vol dir que hi trobarem una situació molt plàcida a la mà.
Gràcies, Dani. I el 30 de maig els Pets actuaran al Tribufet de Felanitx, una gira especialment simbòlica per a la banda que compleix 40 anys de muntar els escenaris. Avui el cantant Lluís Gavaldà ha estat en directe al programa Tento. L'escoltarem minuts abans d'arribar a les 8 en un informatiu que és possible gràcies a la feina de Margalida de Cifra, el control tècnic.
IB3 Ràdio, serveis informatius.
A punt d'arribar a les 7 i 6 minuts. L'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, nega haver fet cap gestió relacionada amb el rescat de l'aerolínia Plus Ultra, pel qual l'imputa l'Audiència Nacional. El jutge situa Zapatero com el líder d'una estructura estable i jerarquitzada de tràfic d'influències i falsedat documental i investiga si part del rescat de l'aerolínia es va destinar a fins il·lícits. Per tot plegat, el jutge el cita a declarar dia 2 de juny i es converteix així en el primer expresident de l'Estat investigat per corrupció.
Zapatero ha assegurat en un vídeo difós als mitjans de comunicació que no té cap societat mercantil ni dins ni fora d'Espanya i diu que sempre ha desenvolupat les seves activitats dins el marc de la legalitat.
Quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra, ni ante ninguna otra administración. Por tanto, lo reafirmo con toda contundencia.
El jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, considera que l'expresident va donar instruccions per constituir una societat a Dubai per tal de cobrar una comissió de 530.000 euros pel rescat de Plus Ultra, un rescat, recordem, de 53 milions d'euros impulsat pel govern de Pedro Sánchez els primers mesos de la pandèmia. Segons el magistrat, també hi haurien participat la secretària de l'expresident, María Gertrudis Alcázar, i un amic seu, Julio Martínez. El Zapatero, en canvi, nega l'existència d'aquestes estructures.
Jamás he tenido una sociedad mercantil, ni directamente, ni a través de terceros, ni en España, ni fuera de España, ni he participado en ninguna operación de este tipo. Por tanto, deseo expresar que voy a ejercer mi derecho a la defensa con toda la firmeza y toda la convicción.
Agents de la Unitat de la Delinqüència Econòmica i Fiscal de la Policia Nacional han escorcollat durant 4 hores les oficines de l'exdirigent socialista situada a Madrid, a Ferraz, just al costat de la seu del PSOE. Entre les empreses n'hi ha una de mercantil propietat de les seves dues filles que també és investigada.
El jutge de l'Audiència Nacional xifra en 1,9 milions d'euros els presumptes beneficis que hauria obtingut l'expresident del govern i el seu entorn en el marc de la trama de tràfic d'influències pel cas Plus Ultra, un cas que va ser denunciat per l'organització Azteoir i també l'autodenominat sindicat Manos Limpias, que va presentar una querella contra Zapatero i Plus Ultra el desembre de l'any passat.
La imputació de Zapatero ha aixecat polseguera entre les diverses formacions polítiques. Els socialistes tanquen files amb l'expresident i denuncien una persecució judicial contra ell. En canvi, el Partit Popular reclama explicacions urgents a l'actual president Pedro Sánchez, mentre que Vox demana una moció de censura.
El president Sánchez ha demanat als membres del PSOE que defensin el bon nom de Zapatero i un bon gruix de ministres socialistes han sortit en defensa seva. La portaveu de l'executiu espanyol, Elma Saiz, ha recordat el llegat de l'expresident.
Fue el presidente que durante dos legislaturas supuso la mayor transformación social de nuestro país, con avances en derechos, en justicia social y, por supuesto, derrotó a la banda terrorista ETA. Ese es José Luis Rodríguez Zapatero.
El líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, ha carregat el seu compte d'X contra Pedro Sánchez. Diu que només li queda una sortida digna, deixar la presidència, i que la corrupció és la raó fundacional del govern.
En una línia similar s'ha expressat la portaveu del Partit Popular al Congrés, Esther Muñoz, que insinua vincles entre Zapatero i Sánchez.
Otro día histórico. Hoy por primera vez ha sido imputado un expresidente del gobierno español. Nunca habíamos visto en los últimos 48 años de democracia. Lo que es más grave todavía es que el señor Zapatero ha sido imputado por delitos que no s'hubieran podido llevar a cabo si no hubiera sido con el concurso del Gobierno de España.
Unes crítiques i retrets que també s'han fet sentir a l'hora baixa al ple del Congrés, on diputats populars han exigit eleccions arran de la imputació de Zapatero.
Mentre el PP demana explicació amb vots és molt més contundent i demana directament una moció de censura contra Pedro Sánchez.
La portaveu del partit al Congrés, Pepa Millán, ha assegurat que aquest cas no és l'únic, que el Partit Socialista ja protagonitza massa casos de corrupció.
No cabe hablar del PSOE bueno, no cabe blanquear en ningún modo ni a esta banda ni a sus políticas. Ni esto tampoco es algo aislado. Es el modus operandi del Partido Socialista que ha hecho del crimen su forma de hacer política.
Els socis d'Esquerra del govern han donat suport públicament a la figura de Zapatero.
Sumar ha destacat la trajectòria política de l'expresident i sospita que la imputació es tracti d'un cas de guerra judicial. Podem, per la seva banda, ha qüestionat que Zapatero sigui el primer expresident investigat per corrupció, tenint antecedent, diuen, com Aznar i Mariano Rajoy, i el grup mixt posa en dubte que Zapatero sigui responsable dels càrrecs que se li imputen.
I aquí a les Illes, al Parlament, també han estat constant les referències a la imputació de Zapatero.
Tots els consellers ho han esmentat en les seves intervencions durant la sessió de control al govern i han destacat que és el primer president espanyol imputat per corrupció. També ho ha fet Marga Proens, que en resposta al portaveu socialista Iago Negueruela ha pronosticat que Zapatero no serà el darrer i que hi haurà responsables polítics pel cas Plus Ultra.
Però això no va de Zapatero. El rescat de Plus Ultra el va aprovar el Consell de Ministres. Tens el temps, senyor Negueruela. Cauran
moltes
tots,
gràcies,
un per
Prens.
Un. I pagaran pel mal que estan fent a Espanya i en els espanyols.
S'ha acabat.
Moltes gràcies.
També hi ha fet referència a la portaveu de Vox, Manuela Cañadas.
Deberíamos todos estar pidiendo elecciones urgentemente o incluso al señor Feijóo una moción de censura para echar a esta organización criminal del gobierno de España.
El portaveu del PSI, Iago Negueruela, ha demanat la paraula per al·lusions, però el president del Parlament, Gabriel Lecent, no li ha concedit.
La Policia Nacional ha detingut a Palma un home acusat d'haver efectuat diversos trets a l'aire al poblat de Son Banya, a Palma, i d'intentar fugir posteriorment amb un cotxe, tot i tenir retirat el permís de conduir.
Els fets han tingut lloc avui de matí. Davant d'aquesta situació s'ha activat un dispositiu policial amb efectius de la Unitat de Prevenció per localitzar l'autor. Els agents també han localitzat més de 2.000 euros en efectiu i alguns casquets detonats a la zona dels trets. A més, en Escorcollà, la caseta d'on presumptament havia sortit el detingut, han intervingut una katana, diferents quantitats de marihuana i cocaïna i més doblers en efectiu. L'home ha quedat detingut com a presumpte autor d'un delicte de tràfic de drogues, tinença il·lícita d'armes i un delicte contra la seguretat viària.
I a Eivissa també ha estat detingut un home, en aquest cas per amenaces a dos menors d'edat amb una arma de foc.
Els fets van ocórrer a la via pública quan el sospitós els hauria apuntat amb la pistola sense cap discussió prèvia. Els agents van identificar l'autor de les amenaces, un home de 70 anys que va adduir que només volia respondre les burles i insults dels dos joves. A més d'amenaces greus, se l'ha acusat de tinença il·lícita d'armes, ja que no disposava de la llicència reglamentària per posseir la pistola que va emprar. L'home tenia en el seu poder una pistola, un carregador i un cartutx lliure.
I no deixant de parlar d'Eivissa, perquè avui en sabut que l'Hospital Camp Missa reforça la seguretat al centre per evitar casos com l'agressió sexual que va patir una pacient ingressada per un home que va accedir de vespre a la seva habitació. Segons ha informat l'àrea de salut de les Pitiuses, s'ha avançat una hora al tancament de la porta principal de l'Hospital Enric Fernández.
Estan elaborant un pla de reforç que doblarà la seguretat. De moment, la porta principal tanca una hora abans, a les 10 de la nit, i han posat un celador en el taulell del vestíbul. Eduardo Escudero és el gerent de l'àrea de salut Pitiusa.
A llevarnos más tiempo lo que va a ser desarrollar un plan integral para doblar o redoblar la seguridad en el área de salud, fundamentalmente en el hospital.
També s'avança el reforç de seguretat d'estiu, que començarà en maig i no en juliol com fins ara. Reforç que possiblement ampliaran a tot l'any. És de nou Escudero.
Refuerza la seguridad nocturna. Esto como primera medida urgente. Lo más probable es que solicitemos a quien compete el reforzar la seguridad presencial durante mañana, tarde y noche. 7 dies a la setmana per a tot l'any.
Hi ha usuaris que ja han notat les millores, d'altres creuen, però, que arriben tard.
Sí, però això has vist un cafè abans.
sempre posant satirita una vegada que ha passat a casa aquest. Això és lògic, no?, que en un puesto públic i més en un hospital hi hagi de per si vigilància. Clar, de posar...
Lo que he visto son más vigilantes dando huertas y controlando tanto las habitaciones como las zonas comunes. Estoy muy contento.
Yo me acuerdo cuando estaba hospitalizado, salía, entraba a fumar como quería, como todo el mundo. Aquí la puerta estaba cerrada, pero se podía pasar por abajo. Era un fallo que sabia tot el món.
A partir d'ara es farà ús de les targetes identificatives del personal en les portes d'accés que no són públiques i també s'està duent a terme una campanya de comunicació interna per identificar situacions sospitoses.
I més de 10.000 assumptes han entrat a la jurisdicció civil en el primer trimestre d'enguany. Tot i això, hi ha un descens de volum de litigi respecte d'un any enrere per l'efecte crida que hi va haver l'any 2025 amb els mecanismes extrajudicials per resoldre conflictes. El jutge de Gà de Palma, Alejandro González Mariscal de Gante, però es mostra preocupat en les xifres. Hi ha quasi 35.000 assumptes pendents de resoldre. Una xifra que diu va a l'alça, ja que la implementació del Tribunal d'Instància no és àgil. A més, diu que manca mitjan personals tecnològics i també materials. Carme Moreno.
Són algunes de les primeres xifres de l'informe que ha encarregat el jutge de Gà de Palma i que farà arribar el Consell General del Poder Judicial i el Ministeri de Justícia. Mariscal de Gante també demanarà al govern espanyol que es posi més mitjans per fer front a unes xifres que qualifica de preocupant. Són declaracions a IBT Ràdio.
Lo que estamos entrando es una situación en la que es muy difícil que estos meses ya se recuperen. O sea, el problema ya no es lo que va a pasar, es que hoy en día llevamos 4 meses y medio de tribunal de instancia y no sabemos muy bien cuándo vamos a poder recuperar estos 4 meses y medio. Cuanto más lo dilatemos, más difícil va a ser recuperarlo, efectivamente.
Alejandro Mariscal de Gante també es mostra preocupat per la càrrega de feina que suporten els lletrats del Servei Comú, que s'encarreguen de tasques importants com la incoació i tramitació d'expedients, la preparació de judicis, entre d'altres tasques. Cada un d'aquests professionals, diu de Gante, du uns 3.000 procediments.
El sistema podrà ir bien, pero podrá ir bien si se hacen las inversiones adecuadas y se hacen las reformas necesarias. Lo que no vamos a conseguir es que vaya bien negando la realidad. Y la realidad es tozuda, los números son apabullantes. Que cada letrado de la Administración de Justicia esté llevando en tramitación más de 3.000 asuntos, son unos números, o sea, totalmente absurdos, es que son unos números que no son asumibles.
El jutge de Gà de Palma també lamenta que la implantació dels tribunals d'instància s'ha duit a terme sense comptar amb més funcionaris.
Set i 17 minuts a Menorca, el dispositiu de seguretat per les festes de Sant Joan disposarà enguany d'un total de 450 efectius durant l'hora baixa de dia 24 de juny durant el Joc d'Esplà. És més de 1.000 que l'any passat davant una afluència que, segons la policia, es preveu de fins a 150.000 persones. Avui la Junta de Seguretat de Sant Joan s'ha reunit per acordar aquest dispositiu. Etzel Camarasa.
450 efectius es desplegaran enguany per vigilar el bon desenvolupament de les festes de Sant Joan. L'any passat n'hi havia entre 370 i 400. Es manté el nombre de policies nacionals, que ja s'havia incrementat l'any passat, i es desplacen més agents de policia local d'altres municipis de les Balears. Escoltem a Pablo Garri, director general d'Emergències.
Nosotros lo que vamos a hacer es montar un operativo con 56 policías que vienen del resto de Baleares. Particularmente, además, este año vienen desde la isla de Ibiza y tendremos 15 efectivos más que en el operativo anterior.
S'ha fet feina per millorar el dispositiu de seguretat, especialment en els punts on es van detectar incidències durant l'any passat. Diego Pastrana és cap de policia local de Ciutadella.
Els punts d'Escarotes, que l'any passat van tenir problemes, doncs enguany reforçarem aquell punt amb més policia local allà, amb més vigilants jurats, reforçarem més amb vigilants i amb auxiliars la zona de l'accident, que es baix de tot de la carrera dels cavalls. El tros final de la carrera hem reforçat amb un altre semàfor.
La tecnologia també serà una de les grans aliades. Els drons amb imatge per satèl·lit per captar foraments que ja es van emprar en l'acte de Sant Joan de Missa durant l'any passat també estaran presents enguany a al primer toc i possiblement a l'acte de les avellanes. A més, s'ha contractat un nou programa per a la sala Cecopal.
Un software nou i tindrem gestió d'imatges que serà tot molt més àgil si has de treure una imatge un moment donat, si has de tenir una localització de persona.
També, com a novetat, s'ha fet formació i conscienciació sobre la festa a instituts de Catalunya. Així ho explica Maria Jesús Begur, batlessa de Ciutadella.
Donat els bons resultats de la campanya que s'ha fet a Mallorca, també volem traslladar cap a Catalunya i llançar aquest missatge de conscienciació, de saber el que venen.
En resum, més efectius, més tecnologia, més coordinació i més formació per aquest Sant Joan 2026.
Per un Sant Joan que es calcula que arribaran a Ciutadella uns 4.000 visitants en vaixell i avió. El municipi té actualment més de 33.200 places turístiques insuficients, Ramiro López, per allotjar totes aquestes arribades.
A molts dels hotels ja fa temps que està penjat el cartell de complet. Els pocs que queden són a preus molt per damunt del mercat. Passar la nit a Ciutadella entre el 23 i el 24 de juny ja costa 600 euros. Per exemple, l'hotel Set Port Ciutadella, amb 200 places, les té totes ocupades des del febrer. Així ho explica el seu director, Andreu Moll.
Estem plens i la reserva ja... O sigui, des d'un any abans ja comencen a arribar i tot això.
Quan ja manquen els allotjaments a Ciutadella o els preus són massa alts, es comencen a omplir els municipis més propers. Els hotels de Ferreries i Es Mercadal també noten l'impacte de Sant Joan. Joan Vicent Gomila és director de l'hotel Geni d'Es Mercadal.
Nosaltres fiam de que s'omplirà, fiam de que per Sant Joan estigui ple, de fet, ho tenim cada any. Normalment, fins que Ciutadella no és ben ple, nosaltres aquí no ho notam.
Segons les estimacions de la policia local, a Ciutadella, durant el transcurs de la festa, s'hi reuniran 150.000 persones.
7:21 minuts.
Ei, què vols pas?
Jo un granissat colonet. L'estiu té un nom.
Colonet.
I de colonet per tothom.
Temps d'estiu. Temps de colonet. Colonet, el despingüino.
Chico, al lío, pide un crédito.
¿Un crédito? Estas puertas están cerradas para mí.
Préstamo Balear. Para promociones inmobiliarias, reformas, embargos, reunificar préstamos. Vamos, que te consiguen crédito. En cada situación, por difícil que parezca, siempre puede haber una salida. Y te hacen el estudio gratuito. Infórmate. PréstamoBalear.com. PréstamoBalear.com.
Escoltau l'informatiu vespre. I detrás, ràdio.
Principi d'acord entre el PP, el PSIP i el sector del taxi per introduir un seguit d'esmenes a la pròxima llei òmnibus per millorar la competitivitat del sector i reforçar la lluita contra l'intrusisme. Entre els acords es preveuen sancions a les plataformes VTC davant possibles irregularitats. A més, es vol que l'atorgament de les llicències dels vehicles amb conductor siguin d'àmbit insular. Si no hi ha novetats, es debatrà en la Cambra Autonòmica dimarts que ve.
El president de Taxis Pimen, Biel Moragues, confia que amb els canvis introduïts es puguin denegar les 10.000 llicències de vehicles en conductor que s'han presentat i que se sancioni amb major contundència les VTC. També ha dit que les esmenes clarifiquen les competències i que en el cas de les VTC queda clar que la seva regulació és autonòmica i no estatal.
Quiero pensar que da una herramienta para poderlo hacer. Una de las herramientas, temas medioambientales, el tema del área de prestación cuando esté constituida, y este tema para mí van a ser fundamentales. Es evidente, pero evidentísimo, que no pueden hacer transporte estatal al amparo de una tarjeta del Estado cuando no se mueven entre distintas comunidades.
De la seva banda, Toni Bausà, president d'Autotaxi de les Illes, ha criticat les millores que falten en relació a les jubilacions en el sector del taxi.
Hi ha un tema que no estem totalment d'acord, que és el tema de l'àrea de prestació conjunta, que primer de tot se n'està parlant molt, però creiem que és un tema que primer se mos ha de dir de quina manera serà i després nosaltres direm si estem d'acord o no estem d'acord.
I el portaveu del PSIP, Iago Negueruela, ha explicat que les esmenes introduïdes aclariran la situació del sector del taxi.
El que fa la llei, jo crec que més important és clarificar i després donar capacitat interpretativa al govern per fer les interpretacions necessàries per poder dur a terme tota aquesta activitat, i jo crec que això és el més important, que hem posat ordre i el govern es podrà dirigir a tots els agents que intervenen per marcar millor les competències de cadascú.
El conseller d'Habitatge i Territori, Mobilitat, José Luis Mateo, ha detallat que les esmenes permetran l'aparició d'una llicència de conducció insular, ara és municipal, i a més facilitaran la lluita contra l'intrusisme.
y luego también aumentando las sanciones en todo lo que tiene que ver ese proceso. Y luego clarificando más si cabe lo que son los procedimientos o requisitos para concesión de autorizaciones. Por lo tanto, seguimos mejorando. Y vuelvo a repetir, no significa que con esto hayamos dado el último paso, sino que estamos dando un paso más para mejorar la gestión y poner orden en este sector.
El passat mes de febrer, el govern va aprovar un primer reglament autonòmic que regula els serveis de taxi i les VTC, una que ja donava eines per denegar les més de 10.000 sol·licituds d'autorització de vehicles en conductor que es van presentar l'any 2023.
I al Parlament, l'oposició ha carregat contra l'ampliació del programa Lloguer Segur. Els socialistes creuen que és el reconeixement per part de l'executiu del fracàs del programa.
Iago Negueruela ha denunciat que el programa, que inicialment havia de mobilitzar pisos buits de petits propietaris, només ha captat 82 habitatges i ara, diu, acabarà beneficiant fons d'inversió i grans especuladors immobiliaris. La presidenta del govern, Marga Proens, defensa el canvi que els SATs d'autonomies gestionen pels socialistes i assegura que l'objectiu continua sent posar habitatges buits al mercat a preus assequibles independentment de qui en sigui el propietari.
Esa es su gran política. Eso es lo que usted dice, que no es decirlo, es hacerlo. Es forrar a los fondos de inversión para que expulsen al ciudadano de aquí. Eso es lo que ha convertido usted su Lloguer Segur, una máquina para financiar fondos de inversión. Créame que no lo necesitan. Necesitarían más que usted sea valiente y limite los precios del alquiler.
La feina que tenim, mentre no desbloquegin una llei en el Congrés dels Diputats que protegeix l'ocupació, perquè la feina que tenim, mentre no se'n vagin a l'oposició i deixin d'aprovar lleis d'habitatge contra els propietaris en els que fan por.
Quant al transport públic, la presidenta Proens ha assegurat que el govern cerca les escletxes legals perquè els residents tinguin prioritat. Ho ha fet en resposta a les crítiques de Lluís Apesteguia de Més per Mallorca, que considera que l'executiu només beneficia els turistes i no els residents.
És normal que li demanem, quan vostè té una nova epifania, una nova aparició messiànica que l'informa de lo que pateixen els ciutadans, com ho pensa solucionar? Perquè mesures per part seva, normalment, n'hi ha ben poques.
Hi ha encletxes que mos permeten prendre mesures a favor de residents. I amb això sempre farà feina aquest govern, per la gent d'aquí.
I el rei Felip VI ha ratificat avui la reforma de l'article 69 de la Constitució espanyola que permet a l'illa de Formentera disposar d'un senador propi.
Amb la seva signatura, el cap de l'Estat ha autoritzat l'entrada en vigor de la quarta reforma de la Constitució de 1978. Aquest canvi permetrà que els més de 11.000 habitants del territori balear elegeixin un senador propi i deixin de compartir circumscripció a l'illa d'Eivissa. L'acte que ha tingut lloc al Palau de la Sarsuela ha comptat amb la presidenta en la presència del president del govern, Pedro Sánchez, i de la presidenta del Congrés, Francina Armengol. El ple del Senat va aprovar de manera definitiva la reforma el 22 d'abril.
3 minuts per arribar a les 7:30. La segona jornada de vaga d'aquesta setmana dels metges de la sanitat pública ha obligat a suspendre a les Illes Balears 54 intervencions quirúrgiques i més de 2.400 consultes d'atenció primària, especialistes i proves diagnòstiques. L'aturada ha tingut un impacte especialment elevat al servei quirúrgic i d'anestèsia, com ahir, on fins al 90% dels facultatius han secundat la vaga. A les consultes externes hospitalàries es mantenen les mateixes xifres també que ahir. El seguiment s'ha situat al voltant del 80%, mentre que entre els metges residents ha estat del 65%.
A l'atenció primària, la participació ha estat menor i només la meitat dels professionals convocats s'han afegit a la protesta. De fet, de les consultes anul·lades avui, 864 corresponen precisament a cites de centres de salut. El Sindicat Mèdic de Balears denuncia que els serveis mínims imposats són superiors als d'un dia festiu i asseguren que això dificulta l'exercici efectiu del dret de vaga. De la seva banda, la consellera de Salut, Manuela García, ha responsabilitzat el govern central de les conseqüències que aquestes aturades estan causant entre els usuaris de la sanitat pública.
Unes aturades que es perllongaran fins divendres i ha estat convocada una vaga al servei per a personal amb mobilitat reduïda de l'aeroport de Palma davant el deteriorament de les condicions laborals que denuncien els treballadors. Les aturades començaran dilluns, dia 25 de maig, i es duran a terme en franges dues o tres hores, en torns de matí i hora baixa, depenent del dia de la setmana.
Asseguren que la seva situació laboral és greu, manca en treballadors per donar resposta a tota la demanda que tenen i això augmenta la càrrega dels que ja hi ha. Expliquen el cas d'empleats que únicament en els primers 4 mesos de l'any ja haurien fet un centenar d'hores extraordinàries. De fet, només el mes d'abril la plantilla ha acumulat més de 1.800 hores extres de més ampliacions de jornades improvisades, una situació de la qual, diuen, són conscients les empreses concessionàries del servei, l'empresa Adelte Transports i la de serveis EFS, però sense que hagin fet res al respecte. Recorden, a més, que ja es va fer una vaga anteriorment que es va desconvocar per un acord entre dues parts.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Són les 7:30. L'Audiència Nacional cita declarar dia 2 de juny a l'expresident del govern espanyol José Luis Rodríguez Zapatero com investigat en la causa sobre el rescat de l'aerolínia Plus Ultra pels delictes d'organització criminal, tràfic d'influències i falsedat documental.
El jutge considera que va donar instruccions per constituir una societat a Dubai per cobrar el rescat de l'aerolínia i xifra en gairebé 2 milions d'euros els beneficis que presumptament hauria obtingut després de 4 hores d'escorcolls a les oficines de l'exdirigent socialista a Madrid. En un vídeo difós als mitjans de comunicació, Zapatero ha negat haver fet cap gestió relacionada amb el rescat de l'aerolínia.
Quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra.
Els socialistes denuncien una persecució judicial contra l'expresident, mentre el Partit Popular demana explicacions a Pedro Sánchez i Vox reclama una moció de censura.
I un home de 70 anys ha estat detingut a Eivissa per amenaces a 2 menors d'edat amb una arma de foc.
Els fets van ocórrer a la via pública quan el sospitós els hauria apuntat en la pistola sense cap discussió prèvia. Més d'amenaces greus, se l'ha acusat de tinença il·lícita d'armes, ja que no disposava de la llicència reglamentària per tenir-ne.
Les festes de Sant Joan de Ciutadella tindran enguany un dispositiu de seguretat de rècord.
Un total de 450 efectius, més de mig centenar, que l'any passat formaran el contingent de seguretat dels Jocs d'Esplà durant el capvespre de dia 24 de juny. La policia calcula que s'hi arribaran a concentrar fins a 150.000 persones. Diego Pastrana és el cap de la policia local de Ciutadella.
Reforçarem tot el que és els punts de les escarotes, que l'any passat van tenir problemes, doncs enguany reforçarem aquell punt amb més policia local allà, amb més vigilants jurats, reforçarem més amb vigilants i amb auxiliars la zona de l'accident, que es baix de tot de la carrera dels cavalls.
I avui hora baixa han estat interceptats els 2 vaixells de la flotilla Global Sumut, on hi viatgen un mallorquí i un menorquí.
Es tracta del menorquí Lluís de Moner i el mallorquí Toni Riera. L'organització de la flotilla denuncia una vulneració dels drets humans per part de l'exèrcit d'Israel i asseguren que diversos vaixells han estat interceptats i algunes persones empresonades. Ho explica la portaveu de la flotilla balear, Xisca Salvà.
Fa més de 24 hores que han començat a interceptar vaixells i a empresonar persones. No sabem on són, no sabem on els se n'han dut.
Escoltàvem a Xisca Puig, portaveu de la flotilla. Les embarcacions que duen ajuda humanitària a Gaza han estat interceptats a prop de 300 quilòmetres de la franja.
I el fill del fundador de Mango, Jonathan Andy, que ha pagat la fiança d'1 milió d'euros i evita així dormir a la presó.
Això després de ser detingut avui per la mort del seu pare el desembre de l'any 2024 en caure per un barranc de Barcelona en estranyes circumstàncies. Tot i això, continua sent investigat i haurà de comparèixer setmanalment i no podrà abandonar el territori nacional.
Passen 3 minuts de les 7:30, moment pels esports.
Informatiu vespre. Esports.
I en els esports tenim novetat perquè Xisco Ribas, el Reial Mallorca, acaba de fer públic el pla de treball per a la darrera setmana de Lliga.
La plantilla mallorquinista va descansar dilluns i realitzarà 4 entrenaments aquesta setmana per preparar el partit de dissabte contra el Reial Oviedo a Somos. L'equip ha quedat gairebé sense opcions d'aconseguir la permanència a una jornada d'acabar la temporada i ara les mirades dels mallorquinistes comencen a dirigir-se cap a la planta noble de Somos. Els màxims dirigents no han sabut detectar els problemes problemes que patia l'entitat i ara el més que probable esclat esportiu vindrà acompanyat també d'un desastre econòmic producte d'una mala gestió que deixa marcat el principal accionista del club, Andy Colberg, i també el director de futbol, Pablo Ortiz. El president del moviment mallorquinista, Sebastià Oliver, assenyala que la situació que s'està vivint no és casualitat.
El mal que tenim i la situació com ens trobem ara no ve d'ara, ni de fa dos dies, ni de fa un mes. Això ve de molt enrere. I nosaltres, en cartes, i xerrant i demés, ho anem dient, lo que veiem que venia. No som visors ni res, però és que saber venia de lluny. I al final ens hem mossegat. Al final ho tenim de dins.
I Joan Catany, president de la penya Centenari Tota una Vida, també creu que els mallorquinistes han de demanar explicacions.
Però sí, passi el que passi, ens haurem de girar tots cap a la llotja i demanar explicacions, perquè no... És al final el que deia en Sebastià i crec que tots molt ben representats, no? És que hem sofrit tot el Mallorca des de petits, de pares a fills i tal, pues, no, el Mallorca són nosaltres, i els altres passen, i directiva passarà, i entrenadors passaran, però els que ens quedaran són nosaltres.
D'altra banda, avui han conegut que Samu Costa ha estat convocat en Portugal i disputarà la seva selecció al proper Mundial. I recordem que dissabte, a partir de les 7, en un programa especial d'Esports 3 en joc, a Vietres Ràdio viurem una jornada de futbol amb els 4 partits que marcaran el destí del Mallorca per a la pròxima temporada. Tots començaran a les 9 del vespre i tindrem connexions en directe simultànies. El Betis Llevant hi serà Miqui Tous, el Getafe Osasuna en Raúl Medrano, el Girona Elx Marta Sampas i el Mallorca Oviedo, com sempre, Toni Fuster. Una retransmissió que podreu seguir a Vietres Ràdio, al canal de YouTube d'Esports i Vietres i també a Vietres Televisió. En el play-off d'ascens a la Primera Federació, l'Atlètic Balears comença a preparar amb il·lusió el partit d'anada de la final que es disputarà aquest diumenge a les 7 del capvespre al nou estadi de la Victòria. Els blanquiblaus s'enfrontaran al Real Jaén, que va quedar 5è a la Lliga regular i que arriba després d'eliminar l'Alavés B. Precisament del rival ha parlat Ivan Serrano, lateral esquerrà de l'Atlètic Balears.
Un gran equipo que va a tener muchísima afición allí, seguramente también se desplace muchísima afición aquí. Pero bueno, dependemos de nosotros y de hacer nuestro partido, obviamente, como contra cualquiera. Seguramente sea el equipo más complicado que nos podía haber tocado. Es un paso que tenemos que dar para conseguir el ascenso. Así que nada, seguro que nos lo va a poner difícil.
De fet, un dels porters de l'equip andalús és Jaime Morillas, exjugador del conjunt balearico. El partit de tornada entre l'Atlètic Balears i Jaén es disputarà el diumenge 31 de maig, també a les 7 del capvespre a l'estadi Balear. I un altre punt perquè la Societat Esportiva Eivissa ha renovat Raúl Cassany per a les pròximes 3 temporades. Per tant, el tècnic continuarà dirigint l'equip pitius a la Tercera Federació. En bàsquet, l'Estia de Menorca vol remuntar la sèrie dels quarts de final del play-off d'ascens a la Lliga ACB contra l'Eima Corunya. El conjunt menorquí va perdre els dos primers partits a Galícia i ara necessita guanyar els dos pròxims a Vintaufa. Aquest divendres es disputarà el tercer partit de l'eliminatòria i Adam Sola, jugador de l'Estia, diu que el factor pista pot ser clau.
Es muy, muy importante, muy, muy importante. De hecho, como te digo, yo creo que el segundo partido, el partido que perdemos el otro día, ese partido aquí en casa no lo hubiéramos perdido, estoy seguro. Que si conseguimos crear ese ambiente de playoff en la grada y que todo el mundo esté metido, creo que vamos a tener muchas más posibilidades de ganar, sin duda.
I a més, Sergi Llull, jugador menorquí del Real Madrid, ha volgut donar ànims a l'equip per aconseguir la gesta.
Quería desearos mucha suerte y mucho ánimo para el partido del viernes en Vintaufa. Estoy seguro que lo vais a dar todo y aunque la serie esté cuesta arriba, ya sabéis que rendirse nunca es una opción ahí en Menorca, así que a por ello y mucha suerte.
El partit de divendres es disputarà a Vintaufa a les 9 del vespre i ho podreu seguir en directe a IB3 Televisió. I més bàsquet, perquè Juani Díez no serà el primer entrenador del Palmer Bàsquet Mallorca la temporada que ve a la Primera FEB. El tècnic argentí, que va arribar al conjunt mallorquí el mes de gener amb l'objectiu d'aconseguir la salvació, no continuarà al Manco com a màxim responsable del cos tècnic, tot i haver aconseguit la permanència a la darrera jornada de Lliga. I pel que fa a l'Azul Marino, la jugadora Maria Espanya ha renovat amb el conjunt mallorquí i jugarà la temporada que ve a la Lliga Endesa, la màxima categoria del bàsquet bàsquet espanyol femení. Serà la seva tercera campanya a Somos, una renovació que arriba després de les d'Alba Torrents i del tècnic Alberto Antuña. D'aquí poc, el club també farà oficial la continuïtat de Carmen Grande. I acabam amb dos apunts breus. En voleibol, Juan Méndez és el nou entrenador del Connecta Balear Manacor de la Superliga masculina. L'argentí agafa el relleu d'Alexis González, un tècnic que ha estat tres temporades al conjunt manacorí i en qui enguany han guanyat la Copa del Rei. En tennis, Jaume Monnat ha avançat als vuitens de final l'ATP 250 de Ginebra, a Suïssa, després d'imposar-se en dos sets per 6-0 i 6-3 a l'estatunidenc Nishesh Basavaredi. A la pròxima ronda, Monnat s'enfrontarà a l'argentí Francisco Comesaña, número 114 del rànquing ATP. I acabam la informació esportiva d'avui parlant de que Carlos Alcaraz ha anunciat que no jugarà a Wimbledon perquè encara no es troba preparat per jugar i segueix recuperant-se de la seva lesió.
Informatiu Vespre, IB3 Ràdio.
Voleu postres?
Chonglis a colonet.
Clar,
és que és el millor postre que hi ha.
I de colonet per tothom.
Temps d'estiu. Temps de colonet. Colonet, el despingüino.
Wine Days Deo Binissalem, del 22 al 31 de maig. El divendres 22 de maig, a partir de les 6:30, t'esperam a la festa Wine Days al claustre de Sant Francesc de Palma. Vi, gastronomia i música en directe amb bons assallers i tapes eco, amb venda anticipada. Consulta el programa a binissalemdeo.com. Wine Days Deo Binissalem, cofinançat per la Unió Europea.
Demanau-mos les cançons que vulgueu dedicar a qualcú especial.
En el meu estimat Andreu, fa 40 anys que estan casats.
Bromels i bessons a mon pare.
Envieu-mos les notes d'àudio en el telèfon d'IB3.
646-93-45-01.
La vull dedicar a mon mare.
En el Coni.
En el meu pare.
La meva padrina.
Dadi cul desbonit.
No se m'ocorre millor manera de fer un detall especial a qualcú que estimes.
Ràdio Tradicional, sí senyor.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IB3 Ràdio.
A qui dediques aquesta cançó?
A tu, Xavi, a tu.
Ai.
Això, que t'estim molt.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Servei Ferroviaris de Mallorca reforçarà la vigilància de les seves instal·lacions a Son Rullana, Palma, en la incorporació de dos drons. L'objectiu és evitar pintades vandàliques als trens i que serveixi com a mesura dissuasòria contra els autors dels grafitis. Clàudia Mallia.
Els drons van equipats amb una càmera que permet la identificació de persones amb visió nocturna i tèrmica. Aquesta eina està inclosa en el contracte de serveis ferroviaris de Mallorca amb l'empresa de seguretat. El gerent de serveis ferroviaris de Mallorca, José Ramón Horta, explica les possibilitats que ofereixen aquests dispositius.
De este modo tenemos una prueba complementaria que nos permitirá identificarles sin ningún género de dudas mediante cuando están haciendo su actuación delictiva.
L'empresa ferroviària va invertir el 2025 120.000 euros per reparar 400 metres quadrats de pintades. Enguany ja n'han gastat 46.000 en 175 metres quadrats. El gerent de SFM, José Ramón Horta, en subratlla les conseqüències.
Nosotros andamos muy cortos de trenes, es decir, en SFM sacar un tren de la circulación implica que a lo mejor tenemos que sacar a la vía un metro de doble en lugar de sacar un tren que nos lo han pintado, porque vamos justos, muy justos de trenes. Y vinilarlo, encargar el vinilo, traerlo, y mientras tanto el tren o fuera de la circulación o retirado, porque además incluso muchas veces nos han pintado hasta las cabinas, imposibilitando que el maquinista pueda ver.
Els drons tenen el permís d'AENA per volar fins a 35 metres dins el recinte de Son Rullana. A més, són els primers de les Illes Balears que obtenen el permís per volar diàriament.
I l'Ajuntament de Muro ha presentat per segona vegada una obra il·legal a la zona dels Capellans. El seu propietari hi ha aixecat l'estructura d'una caseta de la qual ja havia perdut la concessió.
Muro ha ordenat la demolició d'una caseta dels Capellans en què ja consten dos precintes per obres il·legals. El propietari haurà de pagar 600 euros mensuals mentre no esboqui la casa i quan l'Ajuntament hagi redactat l'informe policial enviarà el cas a Fiscalia. Miquel Porqué és el batle de Muro.
pues nosaltres li donem un període de 12 mesos per poder-ho tornar, si no ho haurà de fer l'Ajuntament a cost d'aquest senyor que ha fet aquesta construcció en aquests moments sense autorització damunt d'un terreny públic.
Els fets es remunten al principi de 2025, quan el propietari va decidir esbocar totalment la construcció per reformar-la. El grup ecologista GOP va denunciar els fets i l'Ajuntament va paralitzar les obres. El problema és que les cases dels capellans estan aixecades dins uns terrenys comunals sense regulació. L'Ajuntament prepara un pla especial que ha de posar fi a totes les legalitats urbanístiques del poblat.
Ha licitat, està entregat, està conjuntament en el pla general de Muro, la qual cosa per una banda anirà al pla general, per l'altra al pla especial, no se sol operant, però en principi està en funcionament.
El consistori no fa comptes tenir el document abans d'un any.
I a Sant Josep, l'Ajuntament ha obert expedient a la promotora de l'hotel inacabat de Punta Xinxó per incomplir l'obligació de garantir la seguretat de les obres encara que se'ls hagi caducat la llicència i s'arrisca sancions econòmiques si no l'assumeix Alberto Ferrer.
L'equip de govern josepí creu que l'empresa s'ha desentès de l'estat en què es troben els terrenys i l'estructura inacabada, que representa un perill i on acampen precàriament desenes de persones en condicions insalubres. El batlle adverteix que és una estratègia que es pot girar en contra de la propietat. És Vicent Roig.
No s'està fent res. Des de l'Ajuntament hem obert també expedient de disciplina precisament en aquest sentit, amb l'incompliment de les mesures de salut i seguretat dins d'una obra i, sobretot, per l'ús indegut d'un terreny com aquest. Flac favor fa la propietat si el que vol és vendre en la publicitat que està fent d'aquest terreny.
Ho diu perquè en només un parell de setmanes el terreny s'ha devaluat 20 milions d'euros, de 55 a 35. L'obra està parada fa més de 20 anys i el que ja ha fet no es pot legalitzar. Per això l'Ajuntament ja fa un any que li va caducar la llicència.
I en el moment que tinguem la sentència dels jutjats, si és favorable a l'Ajuntament, se demanarà, per supost, s'enderroc, perquè si realment ho véssim posat com a zona verda, que potser és el que hauríem d'haver fet en el seu moment, no avui, sinó fa molts anys, si ho véssim posat en zona verda, sí que haurem estat mermant uns drets que té la propietat, però no és escàs.
I volien construir un hotel de luxe de 260 habitacions i tenien llicència per un beach club que tampoc es farà. El terreny segueix sent turístic, però amb els canvis urbanístics d'avui dia, l'establiment que s'hi podria fer seria més petit i hauria de disposar de més serveis i aparcaments.
14 minuts per arribar a les 8, canviant de qüestió. Els vaixells Girolama i Cabo Blanco, que formaven part de la flotilla Global Sumut Internacional en destí a Gaza, han estat interceptats a 300 quilòmetres de la franja després de més de 24 hores de tensió a la zona. A bord hi viatjaven el menorquí volien dir Lluís de Moner i el mallorquí Toni Riera de Sant Llorenç d'Escardassà.
L'organització de la flotilla denuncia una vulneració dels drets humans per part d'Israel i asseguren que diversos vaixells han estat interceptats i algunes persones empresonades. Els responsables de la iniciativa alerten que a aquesta hora desconeixen on es troben exactament alguns dels activistes interceptats i també quina és la seva situació actual. La flotilla tenia com a objectiu denunciar el bloqueig sobre Gaza i traslladar ajuda humanitària en una acció internacional de protesta i visibilització del conflicte. Xisca Puig és portaveu de la flotilla a les Illes Balears.
Fa més de 24 hores que han començat a interceptar vaixells i empresonar persones. No sabem on són, no sabem on els se n'han duit.
Més notícies de l'àmbit estatal i internacional. Llibertat provisional per Jonathan Andy, que el fill del fundador de Mango ha pagat poc abans de les 5 de l'hora baixa la fiança d'€1 milió que li han posat la jutgessa del cas i evita així dormir a la presó després de ser detingut per la mort del seu pare.
El fill d'Isaac Andy continua sent investigat i haurà de comparèixer setmanalment i no podrà abandonar el territori nacional. La causa investiga la mort per homicidi del fundador de l'empresa Mango, que el 14 de desembre de 2024 va caure per un barranc de Barcelona Barcelona en estranyes circumstàncies i que inicialment es va tramitar com un accident de muntanya.
I s'investiga un nou possible cas de violència masclista. Un home ha matat presumptament a ganivetades la seva exparella de 33 anys a plena llum del dia a un carrer de Figueres, a Girona. L'arrestat tenia un ordre d'allunyament de la víctima i feia poc que havia estat detingut per haver-la incomplida.
Els Mossos d'Esquadra han detingut el presumpte assassí de 48 anys al mateix lloc dels fets. L'Ajuntament de la localitat ha convocat per demà un minut de silenci.
Un fet que coneixem quan la policia de Navarra investiga també com a presumpte cas de violència masclista l'assassinat d'una dona de 44 anys a Arguedas. La seva parella s'ha entregat a la Guàrdia Civil i ha estat detingut com a suposat autor del crim.
El municipi ha condemnat els fets i a les 7 de l'hora baixa, fa poc més de 50 minuts, s'ha guardat un minut de silenci davant la casa consistorial.
Si es confirma aquest cas, el d'Alacant i el de Figueres com a assassinat masclista, la xifra de dones mortes per les seves parelles o exparelles enguany s'elevarà a 22. Des que es va començar l'estadística oficial, l'any 2003 són ja 1.360 les dones assassinades per violència masclista. I un home ha matat a trets la seva mare i el seu padrastre i ha deixat 4 ferits greus, entre ells el seu nadó de 7 mesos i una nina d'un any.
El succés va tenir lloc ahir hora baixa a El Hido, Almeria. L'agressor i autor dels fets ha estat detengut per les autoritats després de fugir. I a Estella del Marqués, una pedania de Jerez de la Frontera, s'han trobat els cadàvers de 2 germans de 57 i 59 anys a l'interior del seu domicili. La Guàrdia Civil ho investiga com un possible homicidi i posterior suïcidi.
I de l'àmbit polític, el Partit Popular no ha aconseguit aprovar la llei antiocupació.
La proposta s'ha debatut avui al Congrés i pretenia agilitzar desnonaments, tallar la llum i l'aigua als que ocupen il·legalment un habitatge, a més de prohibir-ne els empadronaments. Són el diputat popular Sergio Sayas i la diputada d'Esquerra Republicana Edna Strems.
Una ley para impedir que la gente que es víctima de la ocupación además tenga que seguir pagando el agua, la luz y el gas. Todo esto, señorías, son medidas que se resumen en una cosa, puro sentido común.
És una obra de teatre dolenta, caducada, que pretén convèncer-nos que el principal problema en relació a la crisi de l'habitatge no és que el preu de compra d'un pis de segona mà de dues habitacions hagi passat en tan sols una dècada de costar 130.000 euros a costar 200.000 euros.
I el president andalús en funcions, Juanma Moreno Bonilla, no vol que Vox li regali el vot, però avisa de l'error de bloquejar el seu govern.
En la seva intervenció davant la primera junta directiva regional del PP després de les eleccions andaluses del 17 de maig, Moreno ha assenyalat que aquest bloqueig seria anar contra el sentit comú en una al·lusió a Vox.
Sabíamos que la mayoría absoluta era muy difícil y además nunca lo hemos ocultado, no hemos hablado claro desde el principio. A nadie le vamos a pedir que nos regale su voto, pero sería un enorme error para quien plantee bloquear el gobierno de Andalucía.
I els majors de 65 anys podran anar al cinema una vegada per setmana per un preu de 2 euros. El Consell de Ministres ha donat avui el vistiplau a un pla de subvenció dirigit a les sales de cinema per a facilitar l'accés a la tercera edat en els horaris manco demandats. Així ho ha acordat avui, com deien, l'executiu estatal en la seva reunió setmanal.
Es tracta d'un pla que té l'objectiu d'afavorir tant a les sales com a les persones majors, segons ha explicat la portaveu del govern espanyol, Elma Saiz.
Se trata de una medida que persigue un doble objetivo. Por un lado, facilitar el acceso a la cultura y promover un envejecimiento activo y participativo. Y por otro lado, y no menos importante, seguir apoyando a la industria cultural tan importante para la vida social y económica de muchas ciudades, de muchos barrios.
I els 13 creueristes espanyols de Lundius ingressats a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid han començat a rebre visites avui després de donar negatiu en la segona PCR.
Aquest resultat ha permès flexibilitzar-los les condicions d'aïllament i també podran sortir de les seves habitacions per accedir a les zones comunes. Per part seva, el pacient positiu continua mostrant una evolució favorable i és ja pràcticament asimptomàtic. Tot i això, roman ingressat a la unitat d'aïllament i tractament del nivell amb estreta vigilància mèdica.
I l'Organització Mundial de la Salut eleva a més de 500 els casos sospitosos d'Ebola i 130 morts sospitosos a causa del brot decretat la setmana passada al nord-oest de la República Democràtica del Congo. Seguim parlant encara de salut. Perquè avui es commemora el Dia Mundial de la Donació de Llet Materna, és per això que el Banc de Llet Materna de les Illes homenatja avui hora baixa 82 dones que han donat la seva llet durant l'any passat. Ha estat en un acte organitzat al Jardí de la Misericòrdia Palma, en un acte, com deien, de reconeixement a tots aquest donant de llet.
Sota el lema Solidaritat que nodreix, vida que creix, és la manera que té el Banc de Sang i Teixits de les Illes d'agrair a les dones lactants que donin part de la seva producció de llet. Els destinataris són els nounats de menys de 1.500 grams que no es poden alletar de la seva mare. El doctor Javier Calvo, director tècnic del Banc de Teixits, ha explicat com és el procés de donació.
Concertamos una cita con ellas para vernos en el banco, para hacer una entrevista y para enseñar cómo tiene que ser la recogida y almacenamiento de leche. A partir de ahí se va con todo el material que le damos y se va a su casa. Entonces en su casa ya es donde hace las donaciones y la va almacenando. Nos avisa y nosotros vamos a su casa, recogemos la leche y ella y le entregamos todo el material que necesita reponer.
5 minuts per arribar a les 8, moment per la cultura.
És un llibre que és feminista perquè jo ho soc, però en realitat totes les dones que ens van envoltar quan érem petites eren aquestes, la veïna, l'àvia, la profe d'escola, i eren els nostres miralls. Amb elles vam aprendre o ens imaginàvem que aprendríem el que era ser una dona.
I aquestes dones, dones presents, però sempre en un segon pla, tan invisibles com imprescindibles, que formen part del paisatge sense fer-se sentir gaire, són com els ocells, com els moixons que donen títol a la darrera novel·la de la periodista, directora de Les Dones i els Dies de Catalunya Ràdio, Montse Virgili, que dissabte es presentarà a Rata Corner, Sandra Martínez.
Els moixons de Montse Virgili són seus. Totes les protagonistes són reals, han format part de la seva vida des de la infantesa. Són d'ella, però com passa amb la bona literatura, són també nostres. És un retrat generacional i social de classe treballadora que ens interpel·la.
Totes tenim una biografia bastant semblant. I llavors tenim tot aquest món en el que sentíem a les senyores dir «Ai, aquesta noia pobreta, que no la casarem», no? Com si fos una desgràcia, com si fos una malaltia. I també tenim totes aquelles dones que silenciosament i que no sabien res de les seves vides, doncs eren molt més interessants dels que ens imaginàvem.
Els moixons són paisatges que canvien i uns ulls de nina que observen i creixen, però són sobretot padrines que cuinen, veïnades que s'ajuden, dependentes guerreres. Les seves històries són les que la periodista, reconeguda divulgadora i coneixedora del món feminista, reclama com a llegat i com a base d'allò que som i del que serem com a dones i com a societat.
Vol posar al centre totes aquestes dones que normalment estan a la perifèria, les dones que mai tindran un carrer ni una plaça, però que fan més per nosaltres que les que tenen un carrer i una plaça, perquè són les que hem tingut a la vora.
Però les coses no han canviat molt en aquests darrers anys. Virgili creu que no tant. Potser ser fadrina ja no és un estigma, una malaltia, com era fa un temps gairebé, però la pressió social sobre el físic de les dones, per exemple, no ha fet més que empitjorar. La Cinta, la peixatera sense braç que enceta els relats, tampoc ho tindria fàcil avui.
Ens queda molt, hi ha molta pressió per les dones. Sí, ara mateix jo crec que fins i tot si és una nena que li faltés un braç, a casa seva li dirien el mateix, pobreta, no sé què, mira què li ha passat, no sé quantos. Evidentment hi ha famílies molt maques, sí, però això passa. Vull dir, jo crec que és més actual del que ens imaginem.
Rata Corner acollirà la presentació dels moixons dissabte al punt del migdia. L'autora conversarà amb Marta Medrano i Cati Solivelles.
I dia 30 de maig els pots actuar al Tribu Fest de Felanitx.
Digue'm que m'estimes, omple'm el cos de mentides, només et demano un dia, jo demà ja hauré marxat. Sols amb tu podria suportar.
Una gira especialment simbòlica per a la banda que compleix 40 anys damunt els escenaris.
El grup liderat per Lluís Gavaldà arriba al festival després de 4 dècades convertits en una de les bandes més representatives de la música en català. En aquesta nova gira, el grup revisita algun dels discos i cançons més emblemàtiques de la seva trajectòria. Precisament al programa Tento, el Gavaldà ha explicat que el concert de Tribufest permetrà recuperar part d'aquest llegat musical.
Volíem fer una segona part de la gira en què no repetíssim cap cançó de les 50 que tocàvem l'any passat. I a partir d'aquí vam decidir fer un repàs dels altres 9 discos que no vam tocar l'any passat, perquè en tenim 14, i aquest ha sigut la manera de triar el repertori d'aquest any. Llavors, d'aquesta manera també ens serveix com per recuperar cançons que la gent no s'espera, que fa molts anys que no fem.
Pels qui vulguin gaudir d'aquest grup emblemàtic en català, queden entrades a disposició per un valor de 30 euros.
Sonen les notes de blues, de blues, pel compàs d'una harmònica coixa. Des de la cadira segueixes el ritme que ens travessa.
Sense barrera,
la música
resta. I aquest dissabte a l'Auditorium de Palma i a partir de les 8 del vespre torna a l'escenari Capella i ho fan per presentar el seu nou disc, Morgan.
L'empany sembla conèixer aquest ritme que ens arrossega des del seu racó.
Hem arribat a les 8, moment de repassar els principals titulars d'aquest dimarts, dia 19 de maig, en què avui hora baixa ha transcendit que la interlocutòria que imputa l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, inclou transcripcions de converses comprometedores en la cúpula de Plus Ultra, Neus López.
És el que coneixem avui hora baixa, després que avui matí hem sabut que l'Audiència Nacional imputa els delictes d'organització criminal, tràfic d'influències i falsedat documental a l'expresident Zapatero en la causa sobre el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. El jutge ha deduït de les converses de membres de la presumpta trama que els documents assignen a Zapatero un paper nuclear dins l'estructura per mantenir contactes institucionals i empresarials d'alt nivell. El magistrat considera que va donar instruccions per a constituir una societat a Dubai per cobrar el rescat de l'aerolínia i xifra en gairebé 2 milions d'euros els beneficis que presumptament hauria obtingut. Per això el cita declarat dia 2 de juny. Zapatero ha negat haver fet cap gestió relacionada amb el rescat de l'aerolínia.
Quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra.
Els socialistes denuncien una persecució judicial contra l'expresident mentre el PP demana explicacions a Pedro Sánchez i vots una moció de censura.
A les Illes, la presidenta del govern, la popular Marga Proença, ha pronosticat que Zapatero no serà el darrer i que hi haurà responsables polítics del cas.
Però això no va de Zapatero. El rescat de Plus Ultra el va aprovar el Consell de Ministres. Tens el temps, senyor Negreuela. Cauran tots,
gràcies,
un per un.
Prens.
I pagaran pel mal que estan fent a Espanya i en els espanyols. Moltes gràcies.
I un home de 70 anys ha estat detingut a Eivissa per amenaçar a dos menors d'edat amb una arma de foc.
Els fets varen ocórrer a la via pública quan el sospitós els hauria apuntat amb la pistola sense cap discussió prèvia. A més d'amenaces greus, se l'ha acusat de tinença il·lícita d'armes, ja que no disposava de la llicència reglamentària pertinent per tenir-ne.
Les festes de Sant Joan de Ciutadella comptaran enguany amb un dispositiu de seguretat de rècord.
Un total de 450 efectius, més de mig centenar que l'any passat formaran el contingent de seguretat dels Jocs dels Pla. Durant el capvespre, ja ho sabeu, de dia 24 de juny. La policia calcula que s'hi arribaran a concentrar fins a 150.000 persones. Diego Pastranas, el cap de la policia local de Ciutadella.
Reforçarem tot el que és els punts de les carotes, que l'any passat van tenir problemes, doncs enguany reforçarem aquell punt amb més policia local allà, amb més vigilants jurats, reforçarem més amb vigilants i amb auxiliars la zona de l'accident, que es baix de tot, de la carrera dels cavalls.
I els dos vaixells de la flotilla Global Sumut on hi viatgen un mallorquí i un menorquí han estat interceptats avui hora baixa.
Es tracta del menorquí Lluís de Monell i el mallorquí Toni Riera. L'organització de la flotilla denuncia una vulneració dels drets humans per part de l'exèrcit d'Israel i asseguren que diversos vaixells han estat interceptats i algunes persones empresonades.
I el moviment mallorquinista exigeix dimissions immediates després del més que possible descens del Mallorca.
El Club Vermell té gairebé els dos peus a la segona divisió i l'Associació de Penyes, Socis i Aficionats Mallorquinistes diu que demanar perdó no és suficient i exigeix els alts càrrecs que assumeixin responsabilitats. El moviment també ha assegurat que aquesta situació era evitable, ja que el club avançava per un camí molt perillós des de feia temps. Sebastià Olivés, el president d'aquest moviment, ja ha parlat avui als micròfons al programa d'Esports 3.
El mal que tenim i la situació com ens trobem ara no ve d'ara, ni de fa dos dies, ni de fa un mes. Això ve de molt enrere. I nosaltres, encara des d'ahir ve, i xerrant i de més, ho l'indica.